Com ja fa uns anys, cada vegada que n'hi ha eleccions municipals, des de la ràdio fem una entrevista personal amb els candidats de cada un dels partits. Jo era la tercera vegada que ho feia i em trobava amb nous candidats que altres anys no havien estat amb nosaltres. Era el cas de Martí Victòria, de Ciutadans, el cas de Josep Maria Botella, de Convergència i Unió, i repetíem amb uns altres ja invitats que ja coneixia, com eren Juan Andrés Osorio, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, de Francesc Alemany, d'Esquerra Republicana, d'Òscar Berman, del Partit Popular, i de Valentí Agustí, del Partit Socialista de Catalunya. Per variar una mica el contingut de les entrevistes, recordo que altres anys havien fet portar, per exemple, cançons que havien influït a la seva vida. El que van fer és trobar-nos fora de la ràdio, pensant que d'aquesta forma estaríem més distesos i podríem parlar d'una forma més tranquil·la. Ells mateixos van escollir els llocs on es van trobar. Els llocs els anireu sentint durant les entrevistes i explicaran cada un d'ells el perquè d'aquests llocs que van escollir. A més, a part d'entrar en la seva vida personal, on van estudiar, on van néixer, la seva família, el treball, etc., també van, aquest any, incidir una mica més en qüestions de pensament social del nostre entorn, la qual cosa es va donar unes claus més interessants de les seves idees. Que d'això es tractava, simplement de saber com era la persona, més enllà de les seves qüestions més polítiques respecte al poble, de les seves idees en quant a Palafolls, centrant-nos especialment en les seves idees com a persones. L'entrevista de Francesc Alemany, d'Esquerra Republicana, va ser la més complicada, però no per culpa d'ell, ni molt menys. Van tenir un problema tècnic i, de fet, es va tenir que gravar dues vegades. Es van trobar a sobre de l'ermita del castell. Per mi, un joc molt dificultós, perquè a mi em costa molt fer escalada, i allò quasi és per fer escalada. Havia molt vent, això també ho sentireu vosaltres a la gravació, però en canvi tenim unes vistes extraordinàries. I el per què es van trobar allà ens ho explica Francesc Alemany.
He escollit aquest lloc perquè té per mi una vinculació a nivell professional i una a nivell personal. No? A nivell professional perquè per mi es tracta d'un mirador privilegiat de tot el territori de Palafolls, des d'on es pot veure pràcticament tot el municipi i des d'on es pot entendre millor quina és la dinàmica del municipi, no? La importància de l'àmbit agrícola, que tot i que actualment doncs, no té res a veure amb 50 anys enrere potser, però queda molt marcat també quina és la importància, no? I també la potencialitat d'aquest àmbit agrícola, també la importància d'aquesta resta del territori que normalment no coneixem o fins i tot que no valorem, no? Com és tot l'àmbit boscós que envolta els nuclis urbans, tots els nuclis urbans, tant el del poble com el del barri Santa Maria, com el del barri Sant Lluís, el polígon industrial, part de Sant Genís i de Ciutat Jardí, tot això es pot veure des d'aquí i es pot entendre molt bé la dinàmica de funcionament del territori. I des d'un punt de vista personal, doncs és un lloc envejable per poder venir i meditar una miqueta sobre les moltes coses que et passen a la vida. No?
Avui portes una camisa de Ralph Lauren, portes unes sabates negres, uns botins negres, un texà clar, blau cel, unes ulleres Ray-Ban. Qui et vesteix o qui es compra la roba?
Comprar la compro jo, però m'assessoro convenientment perquè la meva capacitat cromàtica és molt limitada i sóc capaç de fer autèntiques barbaritats. Allò que jo veig de color verd resulta que és de color marró, el que jo veig de color beix resulta que és de color rosa i per tant, certes combinacions poden ser molt perilloses en el meu cas. Per tant, m'assessoro perquè si no... No m'agrada anar molt ample, no m'agrada anar allò que a casa meva en diuen pengim-penjam, no? No m'agrada anar més aviat correcte. No m'agraden les camises de quadros, per exemple, però en tinc alguna també, per tant, no, especials manies no tinc.
Sí, estàs casat?
Dues nenes. Tenen 7 i 9 anys i estan, per tant, fent primer i tercer. Sembla que hauran de tenir una capacitat de poder desenvolupar-se en ambients i països que per nosaltres no, inicialment no era una opció i, per tant, intentes dotar-les de les eines per tal que es puguin moure en aquesta realitat. Sempre he viscut a Palafolls, excepte una època en la que estudiava la carrera a Barcelona, és que visc allà on te vull viure. Tinc la sort d'haver nascut en un lloc on he tingut la sort de poder copsar tota la seva bellesa i totes les seves alegries, i no m'agradaria canviar-ho. No m'agradaria canviar-ho, probablement perquè el mar el tenim a dos passes, probablement perquè tenim un territori que és la mar de divers, i probablement perquè quan vius en un poble acabes desenvolupant un sentiment que quan ets a ciutat costa més, no? I és la pertinença a un territori, no? No, hi vaig fer EGB. Jo soc dels EGB. Fulladosa, de Malgrat. Els meus fills van a escola pública aquí a Palafolls, sí. El recorregut de l'escola pública en aquest país és important. I la capacitat de millora també. I molt probablement ve degut a la desorientació que crec que se l'ha sotmès amb els diversos canvis de model educatiu que fan que els mateixos professionals, bueno, doncs, tinguin dificultats per poder elaborar projectes que probablement, si els deixessin elaborar amb ells, no estarien com estem, no? Però aquesta tergiversació política del que seria i la incapacitat d'arribar a un consens al voltant d'un model educatiu ha sigut, des d'un punt de vista, ha estat negatiu. Crec que un país seriós es basa en alguns pilars, i un d'ells és una educació de qualitat pública. Actualment sóc el responsable d'una empresa que dona serveis bàsicament a l'administració pública al voltant de la gestió del territori. Val? Tenim la sort i la desgràcia, a la vegada, de treballar per l'administració pública, que és molt complicat. Sí, des de l'any 99, compaginant amb la facultat durant uns anys i després exclusivament. Vam estar 6 anys a la facultat donant classes, i en una època molt, molt xula. La feina es tira. Si a més tens la sort o la desgràcia de posar-te en temes de política, encara més en època de dissabtes, diumenges i tot plegat, no? Per tant, són molt poques estones les que no faig res per no fer res, no? Però suposo que seure al sofà i llegir el diari amb tranquil·litat, per exemple, un diumenge al dematí o mentre esmorzes a la taula, és una d'aquelles coses que dona per molt, no? La sensació de... Però no és massa habitual. No? M'ha agradat sempre practicar esports. He practicat molts anys futbol aquí a Palafolls, futbol sala. Amb el futbol sala som els precursors. Vaig estar molts anys fent judo, per exemple. I ara tendeixo a practicar esforç en què necessiti poca coordinació amb altra gent, perquè si no així es davalla la possibilitat de que algú falli, i normalment ara juguem a pàdel, que som quatre, amb quatre en fem i ens ho passem bé. I llegeixo menys del que voldria, però sí, m'agrada llegir llibres bastant.
Quin mòbil tens?
Un Samsung Alpha. Bàsicament és per feina, és una eina de treball, a més si reps els correus electrònics encara més, és una eina de treball que a vegades és una mica esclavitzant, no? I a més, des d'un punt de vista, per exemple, d'Esquerra, com a grup, no? És una eina també de treball, perquè amb els grups de WhatsApp que han fet molt de mal, és una eina bastant interessant, perquè permet tenir els 20 i escaig que som en el grup totalment connectats a la vegada i ser conscients del que parlem tots a la vegada, cosa que quan no existia el WhatsApp no era possible, i això era un problema bastant greu. No? Però per una altra banda, hi ha dies que no para d'anar sonant el WhatsApp que et va rebent missatges. No? Per tant, has d'aprendre una miqueta a dir, bueno, ara sí i ara no l'escolto. No? El que té fer 40 i escaig mil quilòmetres cada any amb cotxe és que la ràdio és una companya de viatge bastant, bastant important, bastant habitual. Tinc preseleccionades en el primer dial 6 emissores. Tinc RAC1, tinc Catalunya Informació, tinc Catalunya Ràdio, tinc RAC 105, tinc Ràdio Palafolls i tinc... no me'n recordo d'aquest, l'últim... Flashback. Apareix a Televisió 2, el que seria el de la cuina i el del menjador. Però veig poca televisió, no veig bàsicament els canals de la Corporació Catalana, TV3, Canal 33, l'Esport 3, el 324, però bueno, no trobo que hi hagi algunes també cadenes estatals que també veig, alguna sèrie, algun programa concret.
El cinema t'agrada?
Sí, quan és possible consumir-lo, sí, bastant, sí. Hi ha altres coses a fer a nivell de família, i si anem, doncs estem en la fase en què consumim cinema familiar.
Respecte al menjar, t'agrada menjar?
Sí, sí, la veritat, i amb l'edat, més. Amb l'edat, més, sí, sí. Soc d'arrossos, m'agraden molt els arrossos, gairebé tot tipus de, gairebé no, tot tipus d'arrossos, uns més que d'altres, no? M'agrada molt també per l'àmbit on estem vivim, tenim la sort de poder consumir peix fresc de qualitat i per tant m'agrada també molt el peix. Amb els anys era poc carnívor, però la carn, si és bona, doncs hi està una mica feta, perquè encara no sóc capaç de menjar el tomba i tomba, no sóc capaç de menjar-la encara, però també li trobo el gust i la gràcia, i evidentment, com a bon mediterrani, doncs la pasta i per tant qualsevol component amb oli d'oliva. Palafolls també en aquest sentit té una diversitat, no? És a dir, si vols entrepans, doncs hi ha llocs molt bons per anar a menjar entrepans, si vols pasta també tenim llocs bons per anar a menjar pasta, si vols menjar més típic o més casolà, també tenim llocs bons, no? No, soc d'aigua, perquè el gas és un component que em costa de digerir. Soc d'aigua, però no, això no vol dir que per gust no tasti més coses, diguéssim. El carai, quan és bo, que bo que és el vi, no? I sí que intento fer una miqueta de país amb això, perquè estem a terra de vins, i de vins molt bons, no? I de D.O.s molt, molt, molt capaces. A casa és un tema de repartició per hores en què estàs a casa. Jo hi soc menys, per tant faig menys tasques, però sí que fins fa molt poquet ho fèiem tot. Ara tenim una senyora de fer feines que també ve. Tant fins ara era, els dissabtes eren dissabtes de neteja. El pati que compartim amb els avis, sí que hi ha un conill de la família, però, o de les nenes, diguéssim, però a casa no hi ha animals.
I comentaven si hi havia tingut algun problema a la família per casar-se o per viure amb la seva dona, i si ell posaria algun problema a les seves filles, als seus fills, si tinguessin que fer-ho. Fins i tot si permetria casar-se amb una persona del mateix sexe, d'una altra religió, inclús incidint què passaria si alguna de les seves filles o algun fill deixés embarassada alguna noia, si els faria casar, si els deixaria que avortessin.
Crec que no seria capaç de fer-ho. I d'altra banda, si crec que haig d'influir en algú, suposo que hauré de fer-ho abans, no quan s'hagin de casar, perquè si no ja, com diuen els castellans, tot pescau vendido. Aquelles alçades ja no hi ha res a fer, no? No, simplement aquells consells que com a pare i com a persona més experimentada a la vida, doncs intentes donar perquè no ensopeguin les mateixes pedres que tu has ensopegat, però res més. És a dir, perquè siguin d'una altra eina, d'una altra cultura, d'una altra regió, no. Si és una persona que respecta i estima a qualsevol de les dues més filles, doncs ja n'hi haurà prou. Altra cosa és que hi ha certes costums vinculades a certes pràctiques d'algunes religions, no? Que no vol dir que la religió impliqui allò, sinó que són gent que practiquen, que molt vinculades a vegades al meu parer és la manca de respecte a la dona, no? Que em costaria de pair, però que jo espero que amb l'educació que li donem entre la seva mare i el seu pare, doncs les meves filles tinguin la capacitat suficient per dir no, això descarto aquest tipus de tracte que no em convé, no? Entenc que el concepte matrimoni per història estigui vinculat amb una definició o amb una pràctica religiosa determinada, però per mi, és a dir, no fa la cosa, és a dir, si dues persones s'estimen i decideixen conviure, doncs se li podem dir matrimoni, li podem dir una altra cosa, m'és igual, però han de tenir el mateix tipus de tracte, drets i deures que poden tenir si li diem matrimoni o no li diem matrimoni. Per tant, per mi no és problema, si es casen, que sigui perquè volen casar-se. Des d'un punt de vista de l'avortament, probablement ho enfocaria de cara a l'impacte que tindria a la meva filla, no? Perquè un avortament, i això sí que amb els anys vas canviant, i sobretot si és al moment en què assoleixes la paternitat, sí que augmentes la una miqueta el focus i veus que no tot és blanc o negre, no? I probablement el que intentaria és traslladar doncs, aquests efectes secundaris que es deriven d'aquest impacte psicològic que es deriva d'un avortament i intentar preparar-la pel que podria implicar. A partir d'aquí es tractaria d'una persona adulta que prendria les seves decisions. molts coneguts i molts projectes d'amics i pocs amics amics. Projectes d'amics són aquelles persones que amb les quals t'hi portes molt bé però que no has estat el temps suficient com per poder avaluar, però que pinten molt bé, diguéssim, no? I que, per tant, molt probablement podrien esdevenir amics, no? Amics són aquells que han passat per aquesta fase i el temps suficient com per poder dir, no, aquestes persones difícilment me fallaran. I coneguts, doncs, són aquelles persones que te vas trobant a la vida i que, bueno, doncs, intentes portar-t'hi bé. Tinc la sort de tenir algunes d'aquestes persones que les vicissituds de la vida fa que tirin per un altre àmbit, no? Visquin lluny, però que quan et retrobes, reprens en el mateix punt exacte on t'estava tot plegat, no? Tinc la sort de tenir alguns d'aquests amics, sí, d'infantesa.
Si jo anés a casa teva, quina és la foto que tu m'ensenyaries? Els hi preguntaven. Aquella foto de la qual estigués orgullós. I fins i tot, en qui voldria fotografiar-se?
Sóc en general poc de fotografies. Sobretot si surto jo. No, m'acosta buscar, trobar la posició encertada per posar-me les fotografies i, per tant, però segurament alguna de les fotos, que no és precisament la que està marcada, alguna de les fotos del dia del casament, penso en una en què la mirada entre la meva dona i jo, aquella és una foto que té referència, i després n'hi ha alguna altra de la meva dona i de les meves nenes amb algun prat, ara fetes a aquesta alçada de l'any, estirades a terra i des d'un angle des de terra, que és preciosa també, en blanc i negre, i alguna foto de tota la família, que acostumem, intentem fer una sortida anual, tots, els meus pares, la meva germana i jo, amb les consegüents famílies, no? Soc de tendència poc mitòmana, no? No tinc mites en aquest sentit en les quals m'agradaria estar fotografiat i sóc molt poquet de fer selfies amb ningú i sóc, per tant, no.
En el tema de la religió, volien saber si era creient, inclús si era practicant, i quina opinió tenia de les altres religions. I incidint amb això, li preguntaven què opinaria si es volgués muntar una mesquita o una sinagoga aquí a Palafolls.
Creient com a... si s'entén com a practicant d'alguna fe, no ho sóc. Crec, és a dir, crec que no, les coses no succeeixen perquè sí. Ara em costa de creure que hi hagi una consciència que les dirigeix. Em costa, de fet, no hi crec. Però sí que crec que hi ha un sentit, més enllà de la consciència que es pugui assimilar a la humana, que hi ha un sentit per al qual succeeixen les coses, no? O sigui, crec en alguna cosa, no amb el que intenten explicar-me. No crec en el cel ni en l'infern, per tant, no... Per mi les religions, totes elles són una necessitat de l'ésser humà, una necessitat per poder comprendre coses que no comprenem. A mesura que la tecnologia ens ha donat eines i que la ciència ha anat evolucionant, doncs, curiosament, la religió va perdent pes específic, no? No, el concepte mesquita com a tal no me genera cap tipus de problemàtica. Probablement l'ús que se'n pugui fer o segons quins individus que la puguin gestionar, intentant predicar segons què, sí que em pot generar algun tipus de problemàtica, no? Jo, per coherència i perquè a més ho crec d'aquesta manera, em sembla que el sistema d'immersió lingüística a Catalunya i, per tant, el sistema inclusiu, en què no hi ha diferenciació d'alumnes que estudien en una llengua o en una altra, no? Em sembla que és un sistema absolutament reeixit, internacionalment reconegut i absolutament necessari, en tant en quant la cultura catalana i la llengua catalana conviu al costat de dos monstres, com és la cultura castellana i la llengua castellana, i potser en menor mesura, però igual de potència, la cultura francesa i la llengua francesa, no? Per tant, si no hi ha algun tipus de contrapès que permeti sobreviure, la cultura i la llengua catalana tindria un futur molt complicat. Si esculls viure en castellà, pots conviure tranquil·lament amb la resta de persones, perquè tu parles castellà i contestaran en castellà la majoria de gent, cosa que crec que no hauria de passar, eh? Si parles en català, doncs parles en català i ja està, no? Però, i si parles en català, doncs evidentment te'n pots viure, i la gent, els que no sàpiguen de contestar en castellà, tu seguiràs la conversa en català, i en la tolerància es basa tot plegat, no?
I ja entrant en temes molt actuals, preguntava si estava a favor de fer una consulta per veure si la gent volia la independència de Catalunya.
És necessari perquè se'ns obre l'oportunitat que va molt, molt més enllà de canviar de passaport. És l'oportunitat per canviar el concepte i l'estructura i les prioritats a nivell social, no? per poder introduir aspectes que ens semblen molt lògics i molt evidents, però que la dinàmica d'un país com, o d'un estat com és l'espanyol, no? Dificulta moltíssim, no? I que per tant és una oportunitat enorme per poder, primer, assolir certa maduresa, i dir autogestionem-nos, no deleguem en res cap tipus de responsabilitat, per mi això em sembla que és molt evident, i d'altra banda perquè, bueno, tant tots els aspectes socials que per mi són molt, molt importants, no? Parlant de l'educació fa una estona, podríem parlar de la salut i la sanitat, podríem parlar d'aspectes socials diversos, no? I de poder treballar per una igualtat social que encara estem una mica lluny d'assolir-la, no? Crec que la rapidesa d'assumpció de realitat de la humanitat és més lenta del que convindria. Hauria d'entendre més ràpidament que som una part d'aquest planeta i que com a tal tenim una responsabilitat, no? Però també crec que la humanitat va aprenent, i que espero que no siguem tan burros com per no cometre errors que siguin irreparables, no?
Li preguntaven que si tingués superpoders, quins serien els superpoders que voldria tenir?
A nivell professional, la capacitat de translació, perquè augmentaria molt la qualitat de vida meva. I a nivell, si no fos això, el viatge en el temps m'encantaria. I don't like to see so much.
Ja a punt d'acabar l'entrevista, els hi deien unes quantes dades assenyalades perquè recordessin on estaven en aquell moment. La primera era el 20 de novembre de 1975, quan va morir el general Franco.
No recordo què feia perquè tenia 2 anys i mig en aquella època, però sí recordo el funeral d'estat amb el fèretre i els, sembla que anaven cavalls i tot plegat i un cert sentit de felicitat a casa, una mica d'allò. Això sí que és dels primers records que tinc a la vida, això sí que ho recordo.
El 23 de febrer de 1981, quan el coronel Tejero va entrar al Congrés.
Aquest sí que el tinc clar, perquè aquest anava a col·legi i recordo que és un dia que no tocava fer festa i ens van donar festa, i en principi, per tant, havia d'estar content, però també hi havia a casa un sentiment de preocupació i un cert sentit de gravetat del que estava succeint, que no acabava d'entendre massa bé en aquella època, amb 10 anys, però que es veia, que es palpava que hi havia alguna cosa que estava passant que no era correcta.
A l'11 de setembre de 2001, amb l'atemptat de les Torres Bessones.
El setembre, com que acostuma a caure en festa major de Palafolls, era un dinar de família, i un dinar que no hi era tota la família, una part, la meva germana estava amb els seus sogres, i recordo que ens va trucar a casa i ens va dir posar a la televisió que han atacat les Torres Bessones i ja havia impactat el primer avió amb la primera torre, i a partir d'aquí vam veure com, doncs, un reality total en directe de com impactava el segon avió, com caia una primera torre, la segona torre, i bueno, i evidentment l'impacte en directe del que implica tot plegat, no? Evidentment sense saber el que després ha succeït, no?
El 11 de setembre de 2014, l'última diada a Catalunya.
A Barcelona, i com l'anterior, i bueno, fent una mica de país.
El 9 de novembre de 2014, quan es va fer la consulta popular?
A Palafolls, ajudant per una jornada que espero que sigui històrica i que sigui... Va haver-hi una quantitat de gent a primera hora enorme, que et demanava, com a voluntari, demanava que els hi fessis fotografies votant, una emoció que no, jo no havia vist.
El 31 de desembre de 2014, és a dir, l'últim cap d'any.
A casa, i ho vam celebrar en família a casa, i vam fer festa i xerinola i amb les nenes, i vam menjar el raïm, i bueno, normalment, com sempre.
Acabaven amb una pregunta que no li feien. És la pregunta que ell, a lo millor, trobava a faltar en aquesta entrevista i que es feia ell mateix, i es contestava ell mateix.
Seria una pregunta punyetera, perquè acostumo a fer-les, no? I seria si sempre sóc coherent amb allò que predico, no? Com que la manera millor d'educar és amb l'exemple, moltes d'aquelles coses que són grandiloquents i que són fàcils de verbalitzar, després quan les has de dur a terme no són tan fàcils, no? Per tant, intento fer l'esforç de ser coherent amb allò que predico, i vull pensar que me n'ensurto, tot i que a vegades l'assaig-error és una tàctica que funciona bastant bé.